RAC1 Via Lliure amb Xavi Bundó.
Freguem 3:15 del matí i saludo aquesta hora el secretari general de Salut, Marc Ramentol. Senyor Ramentol, molt bon dia.
Bon dia.
De seguida li preguntaré, i perquè crec que durant l'entrevista podrem tenir actualització de les dades de les vacunes i aquest possible, que no sé si l'hauríem d'anomenar així, però ara m'ho explica vostè, canvi de marxa en la vacunació. Tothom parla d'aquests 5.000 gairebé de precisament de mobilitat, no? Acceleració, canvi de marxa. Doncs bé, ara de seguida mirarem de posar-hi detalls i què és el que pot passar en els pròxims dies. Però abans, estàvem parlant amb el conseller d'Interior, Miquel Samper, sobre aquesta Setmana Santa, que entenc que és l'última gran prova de foc abans de que es produeixi aquesta vacunació massiva, no? I, per tant, molt transcendent el comportament ciutadà en aquesta Setmana Santa. Veient les imatges d'ahir, no només de les cues a les carreteres, sinó també els llocs de costa, els llocs d'interior, el turisme, els bars, els restaurants, quina impressió té, senyor Ramentol?
Bé, és el que vam comentar fa uns dies, és a dir, certament aquests que venen són uns dies determinants, no? Hem començat a créixer, ja fa uns dies doncs, que l'epidèmia està de nou en expansió a Catalunya, ho està fent a un ritme de creixement sostingut, però no a una velocitat vertiginosa, i els propers dies són determinants, aquests propers dies de Setmana Santa, més pròpiament festius, per acabar de configurar com serà aquesta onada, aquest nou creixement epidèmic. I en aquest sentit, doncs, el sistema sanitari està reforçat i amb les seves capacitats, però és el que dèiem l'altre dia, no? L'última roda de premsa, la participació, la col·laboració, la corresponsabilització de la ciutadania serà un element cabdal, segurament un element determinant, no? I d'aquí, doncs, que just abans d'iniciar aquest període féssim tota aquella ronda de contactes amb els sectors més transversals del país per demanar que reforcin aquesta complicitat que ja tenen amb nosaltres i amb la gestió de la pandèmia. Dit això, la població, la ciutadania, ens ha demostrat una i altra vegada que quan la situació és greu, doncs augmenta el grau de corresponsabilització. Ens ho va ensenyar doncs, en el que és el segon tram, per exemple, sense anar més lluny, doncs, a les festes nadalenques, en què vam assistir a una important davallada de la mobilitat. Confiem també que en aquesta ocasió sigui així. Jo crec que tenim un històric ja que ens permet confiar en això. I en relació al tema de les cues, jo crec que ho deia una col·laboradora seva ara, l'he sentit tot just quan hem connectat.
La Lara Bonilla, sí.
És lo de sempre, la Lara, no? El problema no són els desplaçaments en si mateixos. Si nosaltres ens desplacem, ho fem amb la nostra bombolla, i allà on anem no la trenquem constantment amb interaccions socials que no són les que habitualment estem duent a terme, aquests desplaçaments no entranyen un risc epidemiològic excessiu, no? Per tant, no ens hem de fixar només amb les sortides, amb els desplaçaments, sinó amb el que acabaran ocasionant aquests desplaçaments. Segurament el número de desplaçaments és un indicador, una aproximació, però no ens permet estimar l'efecte comportament de la ciutadania.
Els moments més delicats seran aquests, perquè, entre altres coses, entenc, i ho parlàvem també amb la Lara Bonilla, amb l'Arturo Puente, amb el Josep Lluís Martí, quan entrem en festius, i això va passant també a l'època de Nadal, les dades que vostès tenen estan una mica adulterades, no? I, per tant, anem una mica cegues amb el que està passant realment, no?
Exacte, és a dir, els dies pròpiament de festius, les xifres de diagnòstics o de consultes en el sistema sanitari mai ens les acabem, no és que de creure ens les creiem, però no ens semblen representatives necessàriament del moment actual, perquè hi entren altres factors, com la dispersió geogràfica, el fet que sigui un festiu, no? Per tant, pròpiament els efectes o les dades d'activitat assistencial aquests propers dies segurament ens les hem de prendre amb una certa cautela i no serà fins mitjans de la setmana que ve que podrem saber exactament en quina situació estem assistencialment.
Senyor Ramentol, quan ara estava parlant de la onada, de fet he fet servir aquesta paraula, de la onada en què ens trobem, entenc que una quarta onada, ara mateix veient les xifres, és inevitable i el que sí que és modulable, és a dir, pot ser una onada més gran o més petita, però que hi haurà quarta onada i ja l'estem veient.
Bueno, estem tornant a créixer, no? Estem tornant a créixer, ja portem ben bé una setmana que estem en fase de creixement. La onada, lògicament, la dibuixa el trajecte ascendent i posteriorment el trajecte descendent. Per tant, és d'esperar que tinguem de nou aquesta quarta onada. Estem en una fase de creixement, és aquest principi, i és el que li comentava al principi. La forma que acabarà tinguent aquesta quarta onada a nivell de país vindrà molt influïda per al que passi aquests propers dies. I conseqüentment, el que passi aquests propers dies és el que acabarà determinant la capacitat que tindrem de gestionar aquesta quarta onada sense haver de fer passes enrere en matèries de mesures de salut pública.
Mm-hmm. De fet, ara que m'estava parlant d'aquestes mesures, hi ha una zona del país que ha estat colpejada una vegada i una altra, per, no només no per les mesures, que també, sinó per la pròpia pandèmia, que és les Terres de Lleida. I tornem a mirar les xifres, i ara mateix, si no ho tinc mal configurat i fent dades comparatives, ara mateix les xifres el que ens diuen és que la demarcació de Lleida és la que està pitjor d'Espanya en quant a incidència acumulada, en risc de rebrot, en casos. Això és així? I quin nivell de preocupació tenen sobre Lleida?
Efectivament, ara mateix Lleida és la regió sanitària que ocupa el nostre focus principalment des d'un punt de vista tan epidemiològic com assistencial. Fixeu-vos, i això ho hem explicat, i gent doncs, com els investigadors del grup del Biocoms també ho han posat de relleu, el comportament assistencial a nivell d'unitats de crítics d'aquesta nova onada epidèmica doncs, té elements diferencials. Ho estem veient ja a Lleida, per tant, l'alarma a nivell o l'alerta a nivell de Lleida és doble, és tant epidemiològica com també assistencial, i estem destinant una part molt important dels nostres recursos de salut pública, fins i tot doncs, a nivell del sistema de rastreig de Catalunya, que lidera l'Agència de Salut Pública de Catalunya, s'ha reforçat tot el que és el rastreig de Lleida, justament per intentar tallar com més cadenes millor, per tal d'arribar a desaccelerar el creixement epidèmic. Cal dir que, a banda, estem tinguent una col·laboració molt estreta, excel·lent, segurament bregada amb molts mesos de treball intens amb els ajuntaments de la zona doncs, de Lleida, del Segrià en concret, i s'estan posant en marxa múltiples iniciatives justament per tallar com més cadenes millor, i des d'un punt de vista assistencial, doncs, hospitals de referència al nostre país, com és l'Hospital de la Vall d'Hebron, doncs, ja està donant cop de mà a l'Hospital Arnau de Vilanova. No? Mm. Per tant, tot en marxa, per intentar controlar quan abans millor i estabilitzar la situació de Lleida.
Clar, ara mateix el risc de rebrot a algunes de les poblacions de Lleida és molt preocupant. Mollerussa, certament és una població petita, 16.000 habitants, però té un risc de rebrot ara mateix de 1.740 punts, quan a Catalunya estem a l'entorn dels 300. Lleida, que ja, això ja és una altra cosa, o sigui, Lleida capital és una gran ciutat del país, està duplicant el risc de rebrot que hi ha a Catalunya. La meva pregunta és per què? Què passa a Lleida? Si ho tenen identificat, si han identificat, quin és el problema?
Doncs hi ha una sèrie de territoris a Catalunya que sempre han tingut aquest comportament una mica doncs, diferent del que és la tònica nacional, amb una certa tendència a accelerar-se amb relativa facilitat. Un d'ells és la zona de Lleida. Es fa difícil, o potser d'aquí un temps, quan tinguem temps a fer estudis retrospectius i analítics, podrem arribar a esclarir el perquè d'aquest comportament. A dia d'avui es fa difícil dir-ho, hi ha tantes hipòtesis com opinions per entendre'ns, i per tant jo crec que el que ens hem de concentrar ara mateix és a gestionar-ho, no?
Deixem preguntar-li, perquè hi ha algunes fonts que ens feien saber a RAC1 també des de l'entorn Mollerussa, Lleida, que ens parlaven sobretot de contagis des d'un punt de vista laboral i en una zona del país on hi ha aquelles empreses que sempre hem dit, i des del principi, perquè s'ha parlat a nivell europeu d'alguns dels brots més importants, que són les empreses càrniques, que són les empreses que treballen amb neveres industrials, etc etc. Això és un dels possibles efectes, és a dir, que la qüestió purament laboral sigui la que més està afectant, damnificant el territori lleidatà, Segrià, Mollerussa, etc.
Denus, el que li comentava, són una d'aquestes hipòtesis. També li haig de dir, però, que són empreses que justament perquè sempre han estat, o des del principi de la pandèmia, han estat molt situades en el focus,
sí.
Són de les empreses que també han adoptat mesures més estrictes, també de protecció dins de les pròpies cadenes de producció d'aquest tipus d'empreses, no? Per tant, segurament la causa és múltiple, com sempre, la realitat és complexa. A dia d'avui, què sabem d'aquests brots que s'estan perfilant en a la zona de Lleida? Doncs que són brots complexes, que abarquen tant aspectes, doncs, laborals, aspectes comunitaris, que tenen branques també en àmbit educatiu. Per tant, ser capaç de focalitzar o de concentrar la responsabilitat, ni tan sols la responsabilitat principal de l'origen del focus, en un lloc concret, ara mateix, quan encara estem en zona calenta, diguem-ne, és molt difícil.
Ha dit àmbit educatiu, per tant, les escoles poden ser un focus a Lleida ara mateix? Per la variant britànica, precisament?
Bueno, hi ha hagut casos també en instituts a la zona de Lleida, ara, òbviament, estan tancats, però estan tancats per vacances, no per res, que no se'm malinterpreti.
No, i tant.
Però sí, hem tingut casos també en la zona de Lleida en àmbit educatiu. Però és que això és una realitat que ja ho sabem, ja la coneixem. Quan el context, quan l'entorn comunitari empitjora, també es produeixen més casos en l'entorn educatiu.
Sobre això, precisament, tenint en compte que avui és dissabte sant, els nens tenen vacances fins dilluns. Abans de dilluns pot haver-hi, i per territoris, potser en la zona de Lleida, un avís dient als nens o als instituts no tornen a la classe? Pot passar això? O ho descarta?
Nosaltres ara mateix estem concentrats en gestionar aquest creixement epidèmic a la zona de Lleida i del Segrià, doncs amb els instruments de contenció de salut pública. Cada vegada més, aquest tipus de mesures que vostè citava han d'esdevenir l'últim esgraó, l'últim. Plou sobre mullat, la població, cada una d'aquestes mesures, doncs el dany acumulat augmenta, per tant nosaltres tenim la responsabilitat de, diguem-ne, de gestionar amb els instruments que té el sistema públic de salut, que cada vegada en som més, cada situació, no? I ho estem fent ara, perspectives són raonablement positives, hem d'esperar a veure uns dies més, però en tot cas, a dia d'avui no treballem amb la hipòtesi, doncs, d'haver d'emprendre aquest tipus de mesures a curt termini.
Ho dic perquè el senyor Ramentol va passar el Nadal, no?, que es va aprofitar, que precisament hi ha dies de vacances i es quadra amb les escoles per dir, doncs mira, en comptes de tornar aquest dia, tornarem un dia més tard, dos dies més tard, tres dies més tard, per intentar aprofitar que ja venim de vacances i fer tornar les criatures a casa uns dies més tard i intentar fer bombolles estanques, no?, intentar separar, aïllar, com fan a altres països, tot i que en altres països fins i tot fan setmanes, no? Aprofitem que hi ha vacances, doncs en comptes d'una setmana o 15 dies en fem 3 setmanes, no?, de vacances. Això no està sobre la taula ara mateix, la possibilitat que a Catalunya o en zones concretes s'allargui una mica aquestes vacances?
Vostè apunta una idea que per nosaltres té rellevància, és a dir, quan es reprodueixi la tornada a les escoles, d'alguna manera la tornada a les escoles és una recuperació d'una certa normalitat, d'una certa rutina. Continuarem estant en període de risc, per tant, nosaltres el que demanem és que aquesta tornada sigui una tornada a la normalitat, doncs que sigui també una tornada prudent, no? I, per exemple, en aquest sentit, creiem que és molt important que durant, especialment la setmana que ve i la següent, es reforci tot el que és el tema del teletreball a les empreses. Això sí que ens sembla lògic, ens sembla necessari.
Però com es reforça el teletreball a les empreses? Vull dir que es pot convidar les empreses que ho facin, però més enllà d'això, a no ser que tinguin una altra idea.
Nosaltres tenim dades que el teletreball en els últims mesos ha anat disminuint. Té una certa lògica, això, perquè el teletreball també genera un cert desgast emocional, els equips necessiten trobar-se, necessiten veure's, etcètera, no? Hi ha alguns llocs de treball, doncs, que la percepció d'aïllament pel teletreball és molt alta, no? I, de fet, la mobilitat laboral, si vostès s'hi fixen, doncs, tornant de les vacances de Nadal, ha anat augmentant progressivament fins ara aquesta Setmana Santa, no? Per tant, som conscients que hi ha un marge de millora, la normativa no ha canviat, la normativa no ha canviat, per tant, en tot cas, el que sí que farem nosaltres en les properes setmanes és insistir des de, doncs, els diferents agents socials amb qui tenim una col·laboració molt estreta, doncs, de la importància que durant aquests propers, la setmana que ve i l'altra, per tant, aquests propers 15 dies, en la mesura que es pugui, es reforci el teletreball per reduir la mobilitat, aquella que sigui estrictament imprescindible, i en aquest cas, per nosaltres, ja ho sabeu, doncs l'àmbit educatiu és una d'aquelles mobilitats que com a societat ens hem de poder permetre encara per l'efecte positiu que genera, tant a nivell, doncs, sobretot a nivell dels infants i joves.
Acabo ara amb la qüestió purament de les mesures i de la situació pandèmica, que em sembla que és important, perquè en un cap de setmana de Setmana Santa hi ha d'haver una certa consciència de la situació que estem al país. Ara mateix el risc de rebrot, ara hi haurà l'actualització, si no és ja, propera als 300 punts al conjunt de Catalunya, amb una R que està a 1,2, per tant, en creixement considerable, i en algunes zones del país, com dèiem, la demarcació de Lleida, especialment Lleida Ciutat, Mollerussa, també a Sort, per tant, a l'Alt Pirineu, i també en zones de la Catalunya Central, com a la Garrotxa o Olot. Olot és una de les pitjors situacions ara mateix del país, o de les pitjors ciutats pel que fa a les xifres, doncs la situació és delicada. Li repregunto algunes de les qüestions que li fèiem al conseller d'Interior, que té a veure amb les mesures. Clar, coincideix un cap de setmana de Setmana Santa amb què a França decideixen posar mesures més dures, no? A partir de les 7 de la tarda, amb tancament de determinats comerços, amb confinaments, etc. No? El retorn a partir de dilluns, dimarts, ens podem trobar que dimarts ja torna a implantar-se el confinament comarcal? És altament probable, senyor Ramentol?
Mira, nosaltres no hem descartat. Si ho haguéssim descartat, segurament doncs haguéssim pres altres decisions. Sí. Nosaltres no hem descartat la possibilitat que puguem gestionar aquesta quarta onada, ara estem encara en creixement, sense tocar les mesures que estan actualment vigents. Creiem que és un deure que té el sistema públic de salut cap a la ciutadania, per això estem vacunant, després ja en parlarem, per això estem rastrejant, per això s'estan intensificant circuits de col·laboració assistencial, perquè avui tornen a haver-hi més pacients Covid a les UCIs que no pas no Covid, per tant, tornem a tenir més del 50% de la gent de les UCIs a Catalunya ja són Covid, però malgrat això, si som capaços de contenir el ritme de creixement en uns valors com els que tenim ara, o inferiors, el nostre sistema ha d'estar preparat i ho estarà preparat per fer front a aquesta nova onada epidèmica sense haver de fer passos enrere amb mesures que causen un dany social, emocional i econòmic altíssim. Ja ho sabem tots i l'experimentem tots cada dia. Per això nosaltres insistim tant en la col·laboració i en la corresponsabilització de la ciutadania. Aquests dies són claus. Si la ciutadania entén aquest missatge, se'l fa seu i el transforma en accions quotidianes al seu dia a dia, doncs és molt probable que aquest ritme de creixement que tenim ara no abandoni aquest creixement lineal amb unes fases molt lineals encara, i que d'això ens permeti poder aguantar com a societat, com a sistema, doncs aquesta nova onada epidèmica. Si això no és així, ho veurem en els propers dies, diguem-ne, no? Però en tot cas, ens sembla molt important deixar això ben clar. Per nosaltres, aquest escenari no està descartat. I per les conseqüències que tenen els passos enrere, creiem que hem de posar-hi les màximes energies perquè es compleixin aquest escenari.
I pot haver-hi, per exemple, per anar acabant amb aquesta qüestió, un pas endavant i un endarrere, és a dir, un moviment mixt que pot ser, per exemple, per una banda, alleugerir la qüestió de del confinament horari, per entendre'ns, no? D'aquests tocs de queda, ara que parlàvem amb el conseller, en comptes de les 10, doncs a quarts d'11, a les 11 de la nit, però en canvi implantar el confinament comarcal. O en determinades zones, ara parlàvem de la demarcació de Lleida, doncs implantar-lo allà si el problema és allà, no? Pot passar això, que hi hagi una mesura mixta, un alleugeriment per una banda i un enduriment per una altra?
Un pas endavant i un pas enrere, això era un ball, no?
Sí, un, dos, tres. És la Ienca, em sembla que en deies.
Exacte. Jo, miri, nosaltres no tenim costum d'especular amb mesures, més que res perquè, des del nostre punt de vista, ara mateix, desvia l'atenció d'on nosaltres volem que estigui. Nosaltres no volem fer passos enrere. Ens vam conjurar a no fer passos enrere la primera de canvi. La ciutadania està molt tocada, segments de població, els joves, gent no tan jove, ens està patint fer trastorns de salut emocional per culpa d'aquestes mesures. Per tant, nosaltres, el nostre compromís és no fer passos enrere la primera de canvi, i per això nosaltres hi posem de la nostra part, que és el rastreig, són les vacunes, la ciutadania hi ha de posar la seva part inestimable, que li posarà segur, i els sectors ho estan fent també, no? A partir d'aquí, això vol dir que no contemplen que la cosa pugui empitjorar? Lògicament sí, nosaltres, ja saben, tenim l'escenari de la A a la Z. Però tots aquests escenaris, sobretot escenaris en empitjorament epidemiològic, les mesures són fruit d'un treball tècnic, d'una avaluació des de múltiples punts de vista, tenint en punts de vista sanitari, lògicament, punt de vista emocional, punt de vista econòmic, i per respecte a aquesta tasca, nosaltres no solem especular amb mesures, i més, insisteixo, quan per nosaltres no és ara mateix l'escenari principal. Per nosaltres el principal escenari, el que assumim com a probable, és que puguem contenir aquest creixement epidèmic sense haver de fer passes enrere. Però per això necessitem la col·laboració de la ciutadania.
Anem a les vacunacions, que segurament és la part més agradable del dia. Senyor Ramentol, miri, ara m'he quedat parat perquè estàvem dient que amb gairebé tota seguretat arribaríem al milió de vacunats catalans. Doncs no hem arribat, però s'ha quedat a no res. Amb l'actualització d'aquest matí, 996.276 persones han rebut una primera dosi de la vacuna a Catalunya. Això és pràcticament un milió, si no és avui serà demà, doncs. A no ser que avui passi alguna cosa estranya i no es vacuni ningú. És 2 d'abril, perdó, és 3 d'abril, aquesta és l'actualització del dia 2. L'abril és el mes del canvi de marxa de les vacunes, senyor Ramentol?
M'agradaria poder-li reafirmar el titular, però no està passant res que nosaltres no haguéssim dit que passaria. El ritme d'administració de vacunes depèn del ritme d'entrada de vacunes. El sistema sanitari fa temps que estem preparats per administrar totes les vacunes que ens arribin. Totes. Si n'arriben més, n'administrarem més. I si la setmana que ve ens arriben les 193.000 que ens han d'arribar de Pfizer, doncs administrarem 193.000 que ens han d'arribar de Pfizer. I aquesta setmana, doncs com que també vam tenir una entrada més elevada de Pfizer que en anteriors setmanes, unes 104.000, si no recordo malament, més les que veníem arrossegant, les que teníem d'AstraZeneca, doncs ens ha permès, efectivament, arribar a cotes de vacunació molt altes, no?, i accelerar el ritme d'infusió de vacunes. Abans ahir vam posar 77.000 vacunes, no?, 77.000 dosis en un sol dia. Però això el que demostra és el que hem dit sempre, que el principal factor limitant del ritme de progrés de la vacunació a Catalunya és el ritme d'entrada de vacunes. No són ni les mans professionals ni l'organització que estan preparats, tant un com l'altre, per administrar totes les que arribin.
Però una cosa no treu l'altra, senyor Ramentol. Pot estar preparat el sistema, però ara entenc que tenen la previsió que arribaran moltes més vacunes de les que arribaven el mes passat, i això pot ser el canvi. No, amb la pregunta no volia dir ara sí que el sistema està preparat, sinó que potser arriben més vacunes, i com que el sistema està més preparat, a l'abril hi ha canvi de marxa. Si em diu que no, però la impressió que donava, sí.
No, efectivament, nosaltres sabem de fa temps que Pfizer, doncs, a partir de la setmana que ve, no, del dia 5 d'abril, fa un creixement important en l'entrega de dosis. Això ens permetrà accelerar, efectivament, doncs, el ritme de vacunació. Si tot va bé i no passa res imprevist, doncs totes les persones de més de 80 anys que hagin volgut vacunar-se s'hauran pogut vacunar ja la setmana que ve. Haurem completat, per tant, aquesta franja d'edat i començarem
a baixar. La setmana que ve, els majors de 80 estan, si tot va bé, arriben les de Pfizer, la gent es vacuna, va als llocs que toca, etcètera, etcètera, tots els majors de 80 estaran vacunats.
Aquest és el nostre objectiu, sí, a partir de la setmana que ve, amb aquesta nova entrada de dosis, doncs tota aquella població de més de 80 anys, doncs que vulgui vacunar-se, doncs haurà pogut fer-ho. Ara en portem, si no recordo malament, és el 65% ja de la població de més de 80 anys que està vacunada. Fixi's que en aquests últims 3-4 dies hem augmentat un 25% la població de més de 80 anys vacunada, i això ha estat gràcies, doncs, que teníem dosis i que els professionals no han descansat, per Setmana Santa, per nosaltres tots són bons dies per ser vacunats, i avui, sense anar més lluny, si tot va bé, doncs unes 14.000 persones rebran la vacuna d'AstraZeneca, no? I segur que arribarem, si tot va bé, avui al 1 milió de primeres dosis, perquè fixi's que hi ha només 14.000 persones tenen dia i hora per vacunar-se avui d'AstraZeneca en algun dels punts del país, no? Per tant, sí, nosaltres tenim molt clar que el que ens traurà d'aquesta fase de la pandèmia és la vacunació, no? Estem en una fase de desenllaç de la pandèmia en la mesura que estem començant a vacunar i estem començant a caminar cap a aquest objectiu de tenir el 70% de la població immunitzada. Certament, si es compleixen les previsions que estem gestionant des de fa temps, doncs aquest mes d'abril i especialment el mes de maig, quan s'incorpori ja decididament la vacuna de Janssen, hem de notar un creixement molt important en el número de dosis rebudes. I, per tant, a partir d'aquest mes d'abril i, sobretot, a partir del mes de maig, haurem d'accelerar i s'accelerarà el ritme de vacunació en la mesura que arribin les dosis.
Ara em parlava d'aquest majors de 80 anys, que ha estat una de les grans preocupacions de les últimes setmanes, no? Perquè, bé, hi havia gent que ens enviava missatges cada setmana, els meus pares, els meus avis tenen 88 anys, encara no s'ha vacunat ni els ha cridat ningú. Bé, si això la setmana que ve es resol, entenc que el procés lògic, i que sempre han explicat, és que després dels majors de 80 venen la franja de 70-80. Per tant, pot ser que la setmana que ve els que van entre 70 i 80, o ja m'ho confirma que sí que serà així, comencin a rebre els mateixos SMS que han rebut d'altres franges de la població, per dir-los, ja podeu demanar hora per d'aquí dues setmanes anar-vos a vacunar els de 70-80?
Bé, jo crec que primer hem de estar raonablement segurs que podem completar la pauta de vacunació en els majors de 80 anys, sí, no? Si les previsions es compleixen, les dosis arriben, doncs és possible que sigui així. I a partir d'aquí, un cop veiem com s'està produint el ritme de vacunació en aquest segment de població, que és altament vulnerable, doncs organitzarem la següent vacunació en la següent franja d'edat, que és entre els 70 i els 79 anys. Totes maneres, abans de llançar-ho, lògicament hem d'estar segurs que podem completar el nostre objectiu.
Per tant, sí que pot ser que hi hagi alguns, perquè ens consta, perquè hi ha alguns mitjans que ho han dit, que com que això, i si no, corregeixi'm, senyor Ramantol, oi? Però com que va per zones del país, hi ha algunes zones on ja han acabat de vacunar els majors de 80 i potser han començat ja amb alguns, però estem parlant de casos potser molt puntuals, amb alguns menors de 80. Això està passant en algun lloc de Catalunya, si li consta?
És quelcom molt residual, És quelcom molt residual. Per nosaltres no és una... No podem parlar d'una activitat organitzada a gran escala. Recordi que aquí hi ha una part molt important i que per nosaltres és cabdal, L'atenció primària és és qui dirigeix aquesta vacunació en aquests segments de població més vulnerables. Per tant, l'atenció primària és qui millor coneix la realitat del seu entorn, té capacitat d'administració de vacunes, és qui ho ha fet bàsicament i a gran escala està l'atenció primària al nostre país. Per tant, això que em comenta, doncs, ens consta, però per nosaltres no podem parlar a dia d'avui que estiguem entrant en aquesta etapa encara, doncs perquè encara hi ha, fixis, doncs, un 30% doncs, de persones a més de 80 anys que encara esperen la primera dosi, no? Per tant, doncs, si tot va bé, aquest segment de població de més de 80 anys, si tot va bé, la rebran aquesta setmana que ve, i per nosaltres seria possible desencadenar la següent etapa en franges d'edat, doncs, a partir de la setmana següent, la setmana, doncs, del 12 d'abril.
A partir d'aquí hi ha l'altra franja de la població, hi ha una franja de població que cada cop potser serà més estreta, esperem que ho sigui, que és la que no rep ni per dalt ni per baix, que són la dels 65 a 70, ara mateix és de 65 a 80, però potser la setmana que ve comença a moure's una part d'aquesta franja. Hi ha la de sota, que és la que se'ls està posant AstraZeneca, de 60 a 65 anys. Han obert una pila de cites i explicàvem aquest matí que fins ahir a la nit hi havien 18.000 cites encara lliures. La gent que ens està escoltant a aquesta hora del matí té entre 60 i 65 anys i es vol vacunar. Recordi'ns què ha de fer perquè es pugui fer aquesta vacunació amb AstraZeneca.
Doncs, que accedeixin al link. Nosaltres hem publicitat a través de les nostres xarxes socials, a través del Twitter, un link que dona accés directament en els llocs de programació. A dia d'avui, d'aquí a dilluns de Pasqua, encara tenim 13.000 punts lliures, 13.000 cites que poden estar lliures, per tant, 13.000 persones que es podrien vacunar si així ho desitgen. Nosaltres animem, els nostres professionals estan preparats, estem aquest segment de 60-65 anys, ho hem dit moltes vegades, per nosaltres és un segment de població d'altíssima prioritat. Comptin que la mitjana d'edat de persones ingressades a les UCIs és justament de 63 anys, per tant ens estem adreçant justament en aquell segment de població que té més números d'acabar ingressada a les unitats de crítics, i des d'aquí doncs animar aquella població, aquella gent de 60-65 anys que ens estigui escoltant, que encara no ha pogut vacunar-se, doncs que entri en els links que s'està fent difusió. Hi ha ajuntaments que ens estan ajudant també a fer difusió, des del 012 s'està fent difusió, des de les xarxes del Departament de Salut s'està fent difusió, perquè encara tenim, si a dia d'avui, uns 17.400 llocs lliures d'aquí a dimecres per vacunar, no? I per nosaltres és important que s'omplin tots.
Ara mateix hem fet retuit precisament d'aquest missatge des del compte oficial del Via Lliure, per tant la gent que sàpiga el link doncs pot anar a buscar l'usuari de Twitter @Via Lliure i allà trobarà el retuit aquest. Aquesta franja que en deia de 70-79, que és la pròxima que pot començar a rebre Pfizer, si es continuessin les previsions que hi ha ara mateix sobre la capacitat d'arribada de vacunes de Pfizer, quan podrien estar tots vacunats? És a dir, trigarem un mes i mig, dos mesos, menys?
Ostres, ara jo crec que això ja és difícil de dir. Hem de veure amb la progressió, diguem-ne, de vacunació. Hem de fer el cens exactament de quanta població estaríem parlant. Sí. Però, bueno, en tot cas, lògicament tardaran menys del que hem vacunat, el temps que hem tardat en vacunar els majors de 80 anys, més que res perquè si tot es compleix, i Pfizer generalment ens ha demostrat que compleix, doncs ens arribaran moltes més dosis que ens permetrà cobrir aquesta franja d'edat en menys temps del que hem cobert les persones de més de 80 anys.
I una última que té a veure precisament amb les franges. Entenem que és majors de 80 per un cantó, estan a punt d'acabar-se la setmana que ve, en principi haurien d'estar resoltes, majors de 70 serà la següent, els que van entre 60 i 70, és aquesta que està dividit entre AstraZeneca o Pfizer, depenent de si arriben per un cantó o per l'altre, si es permet la regulació o no. Per sota de 60, aquí és on entrem en la vacunació massiva? Ja no comptaran les edats per sota de 60 o encara hi haurà un altre grup d'edat de 50-60?
Bé, la decisió final de com acabarem d'organitzar aquesta vacunació dependrà en bona part de com cobrim i quan cobrim doncs aquests segments de més edat. Cal dir, i permetim un parèntesis, sí. Les persones amb menys de 60 anys no estan exemptes del risc d'ingressar a les UCIs. Per tant, això per nosaltres també és un missatge important, i de fet, una part de l'alerta que ens arriba de França justament és aquesta. Ens estan ingressant a les UCIs persones de perfil jove, sense malalties cròniques prèvies, no? Per tant, sí que és veritat que històricament, en el que portem de pandèmia, la franja de més risc és aquesta franja d'entre 60 i 70 anys per ingressar a les UCIs, però els que estan per sota doncs no estan exempts de risc, no? Per tant, per nosaltres sí que cobrim aquestes franges d'edat, hem de continuar doncs cap a baix. Com ho farem? Doncs en bona part dependrà del finalment quantes vacunes ens arribin. En aquell moment ja hauríem de tenir, esperem tenir, si tot va bé, la tindrem, la vacuna de Janssen. Haurem de veure amb quin ritme les tenim, i per tant, en funció de les previsions que ens dongui la companyia, juntament amb les previsions actualitzades tant de Pfizer, Moderna com AstraZeneca, doncs és el que ens acabarà permetent configurar el sistema d'administració d'aquestes dosis, no? Ja ho saben, no? Ho hem explicat alguna altra ocasió. Per nosaltres, quan comencem a rebre de manera sostinguda setmana rere setmana aproximadament més de 200.000 dosis setmanals, per nosaltres ja s'activen aquests mecanismes de vacunació a gran escala, sempre de manera progressiva, dirigit sempre per l'àmbit de l'atenció primària, però és, al fons és el que acaba marcant la velocitat amb què s'activa aquesta vacunació, amb què es desplega, serà la rapidesa amb què ens arribin les dosis. I a dia d'avui, aquesta previsió, en concret també per la vacuna de Janssen, doncs creiem que l'hem de tenir una mica més afinada.
L'Arturo Puente vol fer una pregunta. Arturo, molt breu, sisplau.
Sí, bon dia. Una pregunta que ha anat sortint aquests darrers dies i que molta gent crec que no en sap gaire ens fem, és si la Generalitat pot comprar vacunes fora, és a dir, o si totes les vacunes han de passar, no, per aquest SEDAS de la Unió Europea, ja sabem aquest protocol, però la pregunta que molta gent es fa és si davant els problemes que hi ha hagut, la Generalitat o altres administracions podrien sortir a comprar vacunes fora.
Bé, nosaltres les vacunes, en general, tots els fàrmacs que utilitzem han d'estar aprovats per l'Agència Espanyola del Medicament i aquesta aprovació, doncs, en el marc que tenim avui en dia a la Unió Europea, està condicionada també a l'aprovació de l'Agència Europea del Medicament, no? Per tant, la utilització, en aquest, i ara torno a les vacunes concretament de la Covid, a Europa, a la Unió Europea, més ben dit, doncs les vacunes que s'utilitzen han d'estar aprovades per l'Agència Europea del Medicament. Capacitat de compra, bé, aquí hi ha hagut una aposta geoestratègica o geopolítica per part de la Unió Europea, que segurament d'aquí un temps haurem d'avaluar i mirar retrospectivament, com moltes altres coses de la pandèmia, que en dèiem abans, doncs si realment ha estat la millor aposta possible, però en aquests moments és la que hi ha. En aquests moments és la que hi ha i, per tant, doncs, la Generalitat de Catalunya, en aquest cas, doncs, estem formem part de la Unió Europea i el circuit de provisió de vacunes és l'establert per la Unió Europea, que arrenca amb l'aprovació inexcusable de l'Agència Europea del Medicament.
Josep Lluís.
Sí, bon dia, doctor Ramentol. Una bon pregunta dia, molt ràpida. Jo celebro molt aquesta dada que ens ha donat de que aquesta setmana la previsió és que es completi la vacunació dels majors de 80 anys, perquè la veritat és que les dades publicades pel Ministeri 30 de març, penso que era el 30 de març, donaven que Catalunya era la comunitat autònoma amb el percentatge més baix, del 53% només, de persones de més de 80 anys. Llavors, la pregunta seria, quin percentatge tenim ara mateix i com és possible que en una setmana puguem vacunar l'altre 50%, o sigui, si ens pot explicar una mica més això en detall. I després, molt ràpidament, també, confirmar només les dades que jo he pogut accedir de les comunicades pel Ministeri a la RENAVE, confirmen un augment de la letalitat a totes les franges d'edat, però especialment a la de majors de 80 anys. I m'agradaria confirmar si això a Catalunya també, les dades que tenim són consistents amb això, si això creu que es deu a la variant britànica, quines són les hipòtesis que tenim respecte a això.
Val. Aquesta del darrere és una pregunta molt interessant. No sé si el podré satisfer amb la resposta, el percentatge actualment de persones a més de 80 anys vacunades, si no recordo malament, a dia d'ahir és un 64%. Si comptem totes les persones de 80 anys, també les que estan institucionalitzades, perquè amb persones de més de 80 anys hi ha persones que han accedit a la vacuna abans pel fet d'estar en residències o per ser persones amb gran dependència, estaríem al voltant d'un 70% de la població de més de 80 anys a Catalunya vacunada, no? I això és el que ens fa preveure, doncs, que amb les dosis que arribaran, aquestes 193.000 dosis de Pfizer, que si tot va bé arribaran dilluns a Pasqua, com la mona, doncs ens permetran acabar de cobrir aquest segment que queda, no?, de majors de 80 anys. En relació...
La variant, sí.
La variant, sí. En relació a la segona pregunta, nosaltres fa temps que estem estudiant, n'hem parlat en alguna ocasió i estem treballant també amb els, per exemple, amb la gent del Biocoms, un cert canvi de comportament pel que fa al perfil de, o d'ingressos a les UCIs, no? Avui, en les dades que hem publicat, de nou, tornaran a créixer les UCIs, com us deia al principi, no? Avui tornen a haver-hi ja més pacients amb Covid a les UCIs que no Covid, no? Per tant, hem tornat a donar-li la volta. I això passa amb unes xifres de creixement que en ocasions anteriors doncs, no haurien d'haver comportat aquest, o històricament no havien comportat ingressos nets a les UCIs, no? Sí que dona la impressió que estem davant d'un augment del percentatge de casos que requereixen tant hospitalització com ingrés a la unitat de crítics pel total de contagis dia que es produeixen. I aquest canvi de comportament l'estaríem observant, o potser l'hem detectat fa uns 10 dies, però mirant retrospectivament, segurament des de principis del mes de març. S'estaria produint aquest canvi. Aquest canvi no l'estem visquent només aquí. L'estem visquent en altres territoris de l'Estat, amb qui ho hem compartit, amb el govern andorrà també hem compartit aquest canvi, i de fet l'alerta aquesta que llançava ahir el govern francès doncs també té un d'aquests elements. I a nivell clínic, els nostres clínics també ens diuen que han notat un cert canvi de perfil, no? Això és per la variant britànica, que és més virulenta, que ara això és difícil de dir. És difícil de dir. Nosaltres això no creiem que encara no hi ha una evidència suficient com per recolzar-ho de manera inequívoca, però sí que creiem que l'alerta, o sigui, que la realitat és ferma, no? A dia d'avui hi ha més casos que ingressen a UCI pels casos que es produeixen totals cada dia que els que teníem fa uns mesos, no? I per nosaltres això és un canvi significatiu que s'ha produït o que s'està produint recentment i que estem seguint molt atentament i que assistencialment ens obliga, fixi's el que li deia abans, no?, a activar recursos assistencials per tal de pal·liar aquest augment de demanda a les UCIs de manera molt més precoç a com ho havíem fet en altres onades.
La gent que s'infecta més greu amb un percentatge més alt que abans, per tant.
La conclusió seria que de manera més freqüent es produeixen casos greus, però no necessàriament que els casos greus siguin més greus.
D'acord.
M'explico?
Sí. Crec que la Lara també volia fer una pregunta i res, m'agradaria fer dues puntualitzacions finals. Lara.
Tenia dues preguntes, però de fet una era en relació a les UCIs. També sí. Una de les coses que havien notat, no, als hospitals és que eren pacients més joves els que ingressaven, parlaven inclús, un cap d'UCI ens explicava que inclús persones de 55 anys, llavors si quedava cobert per la vacunació, si havien notat aquest perfil també que era que entrava gent més jove a les UCI, si quedarien coberts per la vacunació dels propers dies. I l'altra era a la web que s'ha posat en marxa, si hi ha hagut un canvi de criteri, no sé si se li pot dir així, que primer se'ns va dir, no, que només s'apuntés la gent que havia rebut un SMS perquè volia dir que es prioritzava les persones de risc, ara en canvi es fa una crida doncs, que tothom que estigui en aquesta franja d'edat i vulgui s'apunti per vacunar-se. Això havia aixecat moltes crítiques també de l'atenció primària perquè consideraven que es trencava el principi d'equitat i que no podien prioritzar ells doncs, les persones que consideraven que s'havien de vacunar primer. Llavors volia saber per què s'ha fet amb aquest sistema.
Mal, el tema de les UCIs per nosaltres ens demostra que l'epidèmia no s'ha acabat. Està bé que parlem de vacunació, està bé que veiem, sabem que aquesta és la llum del final del túnel. La nostra obligació com a sistema públic de salut és esmerçar els màxims els esforços possibles, i ja ho veu, en ple dies festius doncs el ritme de vacunació és altíssim, perquè no podia ser d'una altra manera, però l'epidèmia no s'ha acabat. Ens continua tensionant molt a nivell assistencial. Efectivament, estan apareixent aquests canvis de comportament que vostè reflectia i posava en veus als clínics, que a nosaltres doncs, també ens ha arribat, i necessitem que la població no baixi els braços. És molt important, això. Necessitem que la població no cregui que, escolta, com que les vacunes ja estan arribant a aquest ritme i que hem fet aquest canvi de marxa, escolta, que això ja ho tenim a la cantonada. No ho tenim a la cantonada. No ho tenim a la cantonada. Les unitats de crítics se'ns estan omplint a un ritme superior al d'abans i se'ns estan omplint amb perfils més joves que feia temps que no vèiem. Per tant, no baixem els braços. No baixem els braços, perdoni que insisteixi en el missatge, aquests dies per nosaltres són fonamentals, són crítics, Això és el que passi aquests propers dies, determinarà el que fem col·lectivament entre tots les properes setmanes. Nosaltres continuarem vacunant com si no hi hagués demà, nosaltres continuarem rastrejant com si no hi hagués demà, però necessitem la col·laboració de la ciutadania, i en aquest sentit doncs aprofito per donar-li les gràcies perquè des d'aquest mitjà se'n pugui fer ressò d'aquest missatge i també del link de la vacunació. I enllaço amb el tema del link de la vacunació. Nosaltres aquesta vegada hem tornat a fer les dues coses. Per nosaltres el principal factor de risc, no per nosaltres, per l'evidència científica disponible, el factor de risc més rellevant per tenir una malaltia greu de la Covid és l'edat, sens dubte ho és, no? Ara bé, també és veritat que dins de l'edat hi ha capacitat per identificar col·lectius que encara són més vulnerables per raó de la coexistència de malalties cròniques. I en aquest col·lectiu ens hi hem adreçat proactivament amb aquests SMS, perquè volem que ells, sí, segur, el més ràpid possible, se n'assabentin d'aquesta disponibilitat. I, de fet, jo crec que va ser entre ahir i abans d'ahir, s'han enviat un total de 150.000 SMS, justament en aquestes persones, el que ens quedava de persones de la franja 60-65 anys que són altament vulnerables. Però, insisteixo, el principal factor de risc és l'edat, no? Per tant, també està bé que la població que d'entre 60 i 65 anys que no ha rebut l'SMS accedeixi en el link i busqui hora per vacunar-se. Insisteixo que queden quasi 13.000 punts de vacunació lliures d'aquí fins al dia de la mona, no? Per tant, encara tenim temps per vacunar-nos abans que acabin les festes de Setmana Santa.
Dos quarts d'11 del matí, li faré tres preguntes molt breus per acabar i li demano molta brevetat, senyor Romantol, perquè a més avui té també molta feina. El primer, comentàvem amb el conseller Samper la possibilitat de prolongar el toc de queda. Ho contemplen, la possibilitat, o això encara s'ha de debatre i a partir de dilluns?
Em remeto al que li comentava, senyor Bundó. Jo, en aquests casos, prefereixo doncs la discreció del treball rigorós i tècnic i no avançar esdeveniments.
D'acord. Segona qüestió. Testos d'antígens, ens ho pregunta moltíssima gent. Són partidaris, miraran de forçar el govern d'Espanya, si és que depèn d'ells, que aquests testos d'antígens es puguin vendre de forma lliure en farmàcies o, com passa en països europeus, com Alemanya, fins i tot en supermercats?
Testos antígens són un gran instrument diagnòstic, l'estem utilitzant cada vegada més, tenim experiència d'utilització en col·laboració amb el sector laboral, amb el sector de l'esport, inclús amb el sector doncs, de la cultura, com va ser el cas doncs, aquest pilot que es va fer fa uns dies al Palau Sant Jordi. Sí. Aquest pilot l'hem d'avaluar. Estem treballant també amb la gent doncs, de l'Obrir Girona, que justament volen situar doncs, els punts de testatges en l'àmbit de les farmàcies. Per nosaltres és una estratègia que és interessant d'avaluar. Som coneixedors que hi ha inconvenients administratius a nivell estatal, doncs obligacions que han de complir les farmàcies o requisits que haurien de complir d'acord amb normativa estatal per fer aquest tipus d'activitat. Nosaltres el que ens interessa és provar-ho, no? I d'aquí doncs, que ho provem, per exemple, en l'àmbit de l'Obrir Girona, i si l'experiència és satisfactòria, doncs, lògicament, estarem a l'estat a que facin una revisió dels criteris.
Quan faran Obrir Girona? Perquè fa més d'un mes, em sembla, que ja que havia de començar. Quan arrencarà?
Bé, això depèn dels organitzadors. Nosaltres ja fa temps que estem treballant amb ells, en format estudi clínic, com tots els pilotatges que hem estat fent. Sí. Per nosaltres és molt important que aquests pilots es facin, però es facin en el marc rigorós d'un estudi clínic, que és el que ens permet portar l'evidència que nosaltres necessitem com a autoritat sanitària per avaluar determinades pràctiques i eventualment implantar-les, i per tant, doncs, quan això estigui llest, doncs, degudament es presentarà i s'iniciarà.
Mes d'abril?
Ara no li sé dir perquè no hem d'acabar de veure els últims passos d'aquest treball que s'està fent. S'ha implicat també el comitè ètic a nivell de la Fundació Jordi Gol, i per tant, doncs, quan tot estigui llest, doncs es posarà en marxa.
En tot cas es farà, sí. Es recuperarà aquesta idea que, per la gent que ara no se'n recordi, era la voluntat de fer una mena de test laboratori de Girona amb la possibilitat que es poguessin assistir a concerts, espectacles, a restaurants, a estadis de futbol com el del Girona, amb menors restriccions de les actuals, però amb un seguiment molt important a través de testos d'antígens i de controls d'aquest tipus.
per nosaltres aquests pilotatges són interessants. S'han de fer sempre en un moment adequat. Lògicament, si ara torno a parlar dels escenaris, si estiguéssim en l'escenari de creixement epidèmic exponencial, tot això, doncs, clar, s'ha d'anar adequant en els diferents tempos que tinguem, però aquests pilotatges per nosaltres són interessants perquè són elements que contribueixen a trobar aquest equilibri que fa tants mesos que estem buscant i que hi anem transitant entre la recuperació de l'activitat social i econòmica amb la protecció a la salut, no? Però el que per nosaltres és fonamental és que aquests pilotatges que es facin de manera rigorosa en el marc d'un estudi clínic i participada per als nostres tècnics del Departament de Salut.
Doctor Marc Ramentol, secretari general de Salut, li agraeixo moltíssim tota aquesta estona per haver intentat aclarir també alguns dels dubtes i d'explicar-nos com està la situació, tant des del punt de vista pandèmic com també la vacunació. Senyor Ramentol, gràcies.
Moltes gràcies a vostès.